Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Expliquem als oients que m'has fet un gest de caliu, eh? Perquè, no sé, has notat que igual necessitava una mica de caliu, no?, en aquest moment.
Ens abracem poc.
Ens abracem poc?
Poc.
Això, mira, l'altre dia que era 8M vam parlar una mica d'aquestes masculinitats de no tocar-nos i jo crec que això s'ha de superar.
Sí, 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 jo crec que les abraçades lentes...
Lentes. I,
sí, sí.
Lentes.
Sostingudes.
Aquest és el concepte.
Per uns segons s'aprecien i no s'obliden.
També t'he de dir, ara entrarem en matèria dels microcontes, evidentment, perquè Alberto Gómez bàsicament ve a oferir-nos els seus microcontes, el seu art per fer aquesta literatura fantàstica. Però t'he de dir que jo considero, a veure què opines tu, que l'abraçada també ha de ser una mica selectiva, no s'ha d'abusar.
Correcte.
Conec gent que abusa una mica de l'abraçada i perd la gràcia.
Sí, sí, sí.
I el t'estimo també s'ha de ser seleccionar una mica, el t'estimo.
És com lo de crack, no? Ara tothom és crack.
Crack.
Dius, no, a veure, no anem bé.
Què passa,
sí, sí,
crack?
S'ha de ser selectiu. Mira, jo t'anava a dir del meu grup així com més fort i més proper dels meus amics de la colla de DGB de Jerez.
DGB,
Hi ha un amb el que sempre ens abracem, el Javi.
Molt bé.
Sí, Javi. Sí, sí, sí.
Des d'aquí una salutació per al Javi, que és abraçador d'Alberto Gómez. Alberto Gómez té un llibre fantàstic que es diu Por un momento. El podeu trobar a libros.com i a totes les superfícies. Si el busqueu és molt fàcil. Està farcit.
I que aviat serà el primer de dos.
Ah, està... Ui!
Però fins aquí.
Estàs fabricant un altre? De microcontes, també?
No,
una altra història. Pots avançar? No, sí,
no.
No es pot avançar res?
No.
Maldita sea, perquè ara em quedo amb moltes ganes de saber, Alberto, però ja ens ho explicaràs.
Així són les bones històries, que et quedis amb
ganes de més. I aquest programa també ho pretén, i jo crec que ho aconsegueix, que us quedeu una mica amb ganes de més. Però, si us plau, quan puguis parlar, digue-m'ho, que m'interessarà molt.
I tant.
Per tant, mira, avui em vas proposar el tema i jo l'introduiré amb uns versos que jo crec que estan a l'imaginari de tothom, val? No et fan la competència perquè són uns clàssics. Val? Estem parlant de Pedro Calderón de la Barca. ¿Vale? Y digo, así que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una ombra, una ficción. Y el B más gran es petit, que toda la vida es somni y el somni, somni son. ¿Parlem?
Gran. De somnis.
De somnis. Parlem de somnis. Claro, aquí cuando vas a proposar el tema, yo digo, bueno, pero somnis del món de la onírica, és a dir, quan tu tanques els ulls i arribes a aquest estadi i el teu cervell, el teu subconscient va endreçant una mica els records, el que has viscut i tu tens aquestes imatges mentals, o els somnis personals?
Jo tiraria més pels personals en el sentit d'idealitzar, no? Mm-hmm. Idealitzar persones, llocs, èpoques, no? Són una mena de somnis que t'agradaria repetir, no? En el temps, també hi ha malsons. Evidentment, no?
Oh, i tant.
Evidentment que patim malsons al llarg de la vida, però sí que es barregen, no?, els desitjos i les èpoques o les persones a les que voldries repetir o continuar visquent i disfrutant de coses que has viscut una vegada. No? No
sé. Un dels clàssics d'aquesta secció, i per això m'agrada tant, és el punt, jo no sé si està ben descrit, però a mi aquesta sensació de dir voldria tornar a aquest moment o a aquesta persona o a aquest instant, a mi em sona a melancolia, o no?
Sí, sí, mica, no? És pura melancolia, sí, sí. I també hi ha aquelles situacions que no has viscut mai, però que t'agradaria viure-les alguna vegada. És un somni, és un estat idíl·lic que t'agradaria tocar amb els ulls.
Em venen dos cites al cap i ara de seguida dono pas perquè vull escoltar els teus microcontes. Un és d'Ismael Serrano que diu el cumpleaños que nunca tuve. Només diu això, el cumpleaños que nunca tuve. Val? I clar, és això, és aquella sensació de dir, podria haver viscut amb aquesta persona un aniversari doncs perfecte i no mai el tindré. Val? I altra és si no recordo malament, d'alguna cançó de Joaquín Sabina que parla dels somnis, algo així com no hay nada peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
I té molta raó.
Això és molt...
De fet, jo mai diria que el cinema fa mal, però hi ha pel·lícules que, evidentment, fan idealitzar alguna situació, no? Si vols, entrem ja...
Va, sí? Doncs entrem. Paula, si us plau, ambient, perquè Alberto Gómez ens regala un primer microconte, avui circunscrit al món dels somnis personals.
Otra vez lloviendo, y otra vez allí, lavando, secando, aburriéndose. seguro de que volvería, a llover, a lavar, a secar, pero sin saber que, tal vez, en unos minutos, iba a dejar de aburrirse. I ara afegeixo, qui no ha imaginat que alguna vegada trobarà, no?, una persona especial a una bugaderia. No?
Ai, una bugaderia, eh? Està molt bé, perquè m'agrada molt. O sigui, jo quan passejo per Barcelona, etc., hi ha moltes ara de bugaderies d'aquestes express, eh? Moltíssimes. I és un lloc que a mi em sona com molt americà. Jo crec que això ha arribat dels Estats Units, perquè com a mínim a les pel·lícules, no?, tantíssimes cops hem vist a les persones anar a la bugaderia del barri.
Aquell petó entre Rosy i Rachel, home.
Ah, és veritat. Aquell petó a la bugaderia de Rosy i Rachel, quan encara tot era incipient entre ells, eh? Una mica, i ell la rondava. Per cert, Ros, des d'aquí et continuo odiant. A mi, Ros, no m'agrada gens. Ja t'ho dic. Rachel, et continuo estimant. Ros, et continuo odiant. Però és cert, la vida no mai saps on esclatarà, Alberto Gómez.
Bueno, és lo bo. De que et doni sorpreses, de que desperti, de que, no? De que sorprengui i donant-te de bones i de males notícies, de vegades.
Sí, perquè ara estava pensant, és veritat que de vegades les notícies poden ser un malson, però intentem avui centrar-nos en històries que no ho siguin, que siguin somnis macos.
Vinga, va.
Un altre microconte, a veure com ens introdueixes i què ens suggereix, que em ve molt de gust. Paula, si us plau.
El rugido de las olas, el sol que ya acariciaba sus mejillas y el olor de dos tazas de café, cada vez más cerca. Nada, nunca había imaginado aquel lugar, del que ahora no quería cambiar nada. Qui no ha somiat, no? Viure davant del mar i despertar-se amb una olor de café i dues tasses.
Estic massa ganant el llavi inferior perquè em sedueix la idea.
Què tal? Jo respecto molt a la gent que li encanta la muntanya, però a mi em trobaran millor davant del mar.
Jo crec que sí, que té més mística el mar per mi. Però escolta una cosa, i fas esmena a un aroma, l'aroma del cafè. Uh-huh. Què té l'aroma del cafè que sempre ens endinsa? A mi em fa sentir molt bé. Com un moment una mica idíl·lic.
Bueno, és fàcilment reproduïble, és... recorda.
Fem un parèntesi, perquè ara escoltarem la porta com s'obre, que surt Maria José. Això m'agrada molt. Maria José, sisplau. Però fes-ho bé, que soni a tope. Perfecte, adéu, Maria José. Sisplau, endavant.
De fet, ja... les portes que es tanquen també formen part dels somnis i sobretot dels malsons.
Ai, sí. No, mira, no m'ho recordis perquè he tingut algun malson darrerament de portes que es tanquen i que no es poden obrir i etcètera. Però parlarem del cafè, del bé que em fa sentir el cafè una mica.
Doncs un altre dia, si vols. Microcontes inspirats en olors.
Tens micro... amb olors en general, perquè dic, bueno, si ja afinem cap al cafè, això ja és...
Olors... cap al cafè.
Oh, vale, olors cap al cafè. A mi em fa sentir molt bé l'olor del cafè. Al matí em va fa sentir com caliu de hogar, etc. I si és compartit amb la persona... Bueno, és que clar, tu has descrit en aquest microcontent una situació...
Però espera, que t'avanço. Hi ha un amic que m'ha explicat com va conèixer a la seva dona de la seva vida.
Ui, espera.
Preparant una cafetera.
Ah, sí?
Sí, sí. I li vaig escriure un microcont, diguem, a mida.
Escolta, i el tens preparat?
Aquest no.
Aquest no el tens preparat.
No, te'l portaré el dia del cafè.
El dia de les olors del cafè. Però escolta, com es coneix a una persona preparar una cafetera? És que ara, és a dir, en quina circumstància... Doncs
pues era un pis d'estudiants o alguna cosa així.
Val. Perquè diu, bueno, conèixer casualment a una persona preparant una cafetera em sembla una mica rebuscat. Què dius, Paula? Paula està portant... En la fàbrica, que si treballes en una fàbrica de cafè, bueno, també podria ser, efectivament. Molt bona aportació, Paula Moreno. Vinga, va.
Un altre,
sí, sisplau.
Era imposible y absurdo, con tantos metros de arena, kilómetros, seguir buscando, imaginar, soñar, que la encontraría. ¿Que la encontraría qué? ¿Que trobaría qué?
Home, jo, igual no és la... Cadascú fa la gràcia del microconte, no? Cadascú el completa amb el seu sentiment i la seva sensibilitat, però jo sempre penso en una dona. No sé per què, però penso en una dona. Jo crec que...
A mi em recordava, evidentment, que sí que estava pensant en una dona quan vaig escriure aquest microconte, però
sí.
També fa pensar en aquells homes, sobretot homes, que van buscant metals, no?
Sí, sí. Aquells que busquen a les platges, és veritat.
Amb un gran desig...
De trobar.
Un gran somni de trobar.
De trobar el tresor. Mm-hmm. Mira, està molt bé, està pillat. Jo... Mira, no sé si t'ha passat alguna vegada que tens una persona al cap, molt al cap i molt al cor, i te la trobes casualment. No sé si t'ha passat. No sé si... A mi m'ha passat algun cop. I és una sensació prou màgica i prou sorprenent. Et desmunta molt, perquè normalment quan vas a trobar-te amb algú que estimes o que per tu és important, ja et prepares d'alguna manera mentalment o sentimentalment. Però, clar, de sobte tenir allà la persona és com un impacte, no?
És quan no surten les frases.
Exacte. No, estàs desubicat. Necessites 5 minuts o 10, els que calguin, per dir, espera, que està aquí, sóc aquí, estem junts, ubiquem-nos, no? Ubiquem-nos. Està molt bé. I mira, ara estava pensant, bueno, clar, els somnis. Aquest és el paradigma del desig personal i del somni, estar passejant i dir, com m'agradaria trobar-la. O sigui, el tresor humà, fet dona, fet home, o no.
De fet, el teu estimat i apreciat, i també per mi, Ismael Serrano també fa ja molta, no? Moltes sí. al·lusions a quan un es troba un amor, no? del passat.
Moltíssim. Ell és un, jo crec que és un dels temes recurrents i que per això ens atrapa tantíssim. Ai, Alberto, la ràdio nocturna que ens regales. Però crec que m'has dit que tenies 4 microcontes preparats.
Doncs vinga, va, fem un últim.
Perfecte.
Volvió a encerrarse en el lavabo. No quería que le viera. Llorar. Golpearse contra el espejo. Sin dejar de hacerse la misma pregunta.
I no ens dius ni la pregunta. Ara m'has deixat...
Això és per als oients. En aquesta situació, no? O en aquest més malson que somni de trobar-se
sí.
del mirall
sí.
sense... O pregunta o sense trobar la resposta per poder sortir-te, no, diguem?
És que estic pensant en quines situacions...
Ràbia, impotència... Que ja no està a les teves mans la solució.
Com tantes coses en aquesta vida, eh?
No, malauradament.
Mira, darrerament he tingut alguna conversa parlant d'això i jo soc ferm defensor de que s'ha de ser molt conscient de que gairebé res està a les nostres mans. Que moltes coses ens venen donades per la vida, per les circumstàncies.
Sí,
com
però,
ho veus? Com ho
però
veus?
Jo crec que, sí, evidentment que hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres, però precisament, tot i que ens faci mal, és part de la màgia de la vida, no? Jo sempre dic que per mi la vida, o com mínim fins ara, se m'ha presentat com un juego d'azar, on avances unes quantes casilles i tires enrere unes quantes, no? Depèn de què? No ho saps. Mai ho sabràs, no? De què depèn. Mai sabràs, no? A quina casilla farà adelantar o retrasar-te. I no hi ha instruccions.
No. Això
no saps com adelantar, com parar-te, quan parar-te, amb qui parar-te, no? I si tires enrere, pues, t'hauràs d'aixecar i tornar a intentar-ho. Però sense instruccions és complicat, però també jo crec que és part de la màgia del propi joc de viure.
La màgia de viure, la màgia de somiar, de desitjar, la màgia d'aquests desitjos que tenim i que no busquem, que són naturals, que trobes tenint-los. No és que tu, jo sempre explico, dic, jo no tinc plans, o sigui, no sóc com sóc o actuo com actuo perquè de sobte he fet una estratègia i he dit per aquí. No, és a dir, hi ha coses que resulten molt naturals.